Fabricació pròpia.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Carme Riera, Irene Solà, Marta Oriols, Yolanda Bataller, Isabel Clara Simó, Lucía Ramis, Blanca Llum Vidal. Avui és el dia de les dones escriptores. Tot això l'endemà que el Premi Planeta el guanyés una dona, Sonsoler Sònega, i fa pocs dies va passar pel Fabricació Pròpia l'escriptora Yolanda Bataller, després d'escriure Massa deutes amb les flors, i ens deia que les coses que ens costa explicar són les que val la pena d'explicar. I potser és això, elles ho fan, ens descobreixen tot allò que ens costa de veure i sentir per sentir-nos identificats en aquelles emocions que podríem dir que escriuen tan i tan i tan bé. I per cert, per fi, ja la tenim aquí. Per fi ha arribat la tardor. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts ara mateix que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Marta Jarque, com
bona
estàs?
Tarda, molt
saps,
bé.
Directora, els guions, Candela Figueres, què tal?
Oli,
com
oli,
estàs, Candela?
Què tal? Molt bones.
A la producció, en Nuri Francisco. Francisco, com estàs?
Desposinat.
Com
anem?
I en Ferran Capdevila també a la producció, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i la interpretació simultània. Marta Medina.
Hola.
Ai, què vol dir que estàs
tímida, eh?
Sí. Amb aquest toc de cap, saps?
Jo estava pensant que era una mica Hitchcock. Saps aquell suspens de que no entra?
Sí, amb les intrigues.
Sí, sí, sí.
La llei de la casa.
La llei de la casa, això ens has d'explicar, Marta. I en José Matosas i la Paula Moreno al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Bueno, que eres preciosa. Si la gente viera fuera de antena, ¿cómo eres? Es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que enciende el micro, se enciende el peloto rojo y te pones muy formal.
Me hace mucha gracia.
La Mercè. Oh, Dios mío.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
La Mercè. La Mercè.
Necessito una música així.
La Merde.
Ole, ostres, quant de talento. Que maca.
Oi tant.
Uau.
Sí. Val a dir que tu també et vas mitja enamorar d'ella, eh?
Sí. Va ser un...
Mutu.
Va ser amor,
amb una primera vista de les dues.
Ara diria un maig, però no sé si en català es pot dir això.
No es pot dir, Mercè.
Un què? Maig.
Una coincidència.
Maig és un mes.
No es pot dir, perquè nosaltres estem gravant un programa que hem dit moltes vegades maig.
Ai, què?
No, que ja ens han vingut a dir, no ho podeu dir en català...
Exacte.
Doncs, sí, suposo que una trobada, una cita, però és igual, maig és... està bé.
Hem encaixat,
no? és
hem
maig.
Encaixat.
És igual.
El mes de maig.
Oi, cada dia un raig.
Va, que avui no estem al maig, estem a dilluns 16 d'octubre i després de repassar l'altra actualitat, aquí al Fabricació Pròpia vindrà en Pau Massip, que ens posarà el dia de l'agenda de la setmana. I després parlarem amb l'agenda verificat perquè ens expliquin com hem d'actuar davant de les estafes que ens arriben per WhatsApp. Meet me by the entrance. I quan ja fa més d'una setmana de la guerra a Israel, avui en seguirem parlant aquí al Fabricació, ho farem amb el professor de Blanquerna, expert en temes internacionals, el professor Manuel Manonelles, perquè ens expliqui les claus, Harke, d'aquesta guerra, el dia en què Israel s'ha negat a un acord d'alto al foc per entendre, per permetre, volíem dir, l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza, dins d'Egipte. Un dilluns en què també volem parlar del dol perinatal. Aprofitant que ahir va ser el Dia Mundial del Dol Perinatal, avui volem dedicar-li, Harke, una estona a aquest programa, sí. Conscients, que és un tema, podríem dir, del que ens costa parlar, perquè és un tema trist, perquè és un tema dur i, sobretot, perquè encara és un gran tabú. I és per això que avui en parlarem, de fet, amb la Sarai Roman, que és responsable de Relacions Institucionals d'Àtima. I a les 4, avui farem el cafè amb...
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor.
Una història d'amor interpretada per l'actriu Emma Arquillué, protagonista d'aquest Romeu i Julieta, de La Brutal. Ens explicarà doncs, la mateixa Emma Arquillué com està sent interpretada la Julieta del segle XXI al Poliorama. I rematarem el programa avui amb la bona teca d'en Pau Gascó i avui... Ai, avui...
Espera, espera, que m'agrada, que t'ho has posat, separat per, sí. Per mira, síl·labes en el guió.
Enverinaments, al Fabricació Pròpia. Jo ja, no, Francisco, jo pateixo perquè ens ha avisat, en Pau Gascó ja fa dies que ens ha avisat per Twitter, que ens portarà teca.
Avui, precisament.
Sí, però qui vol tastar?
Jo ja ho saps que no... A mi m'agrada tot.
Però, moment,
no li fareu lleig?
Sí, home, sí, clar.
Ei,
sí.
Jo no vull dir res, però no porta teca de menjar, perquè enverinaments a mi i teca m'agafa... No, no sé.
Jo tampoc vull dir res, però jo sóc la becària. Estaria una mica lleig. Que...
Sí, és veritat.
Per si de cas, no?
No, seràs tu la primera que ho provaràs tot. Marta.
Aquí t'ha de sonar la malèfica. Bueno, en fi, això serà el final del programa a partir de les 5, a veure què ens ha portat el Pau Gascó. I en Francesc Marginet, avui farem un tomb per Igualada.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Jo avui us dic una cosa.
Tens
jo no
tota
sé
l'energia
si
que
fred,
a mi em falta.
Calor, fa'm el coll...
Ai, que estàs destemplada.
Ui, no comencem. Hi ha molt de virus...
Virus...
català correcte, no pot ser suelto, de cap manera, però...
Lliure.
Hi ha molt de virus lliure.
Ai, Harke, què fem amb aquesta realitat paral·lela? Per on comencem?
Doncs mira, jo començo per dir-vos, preguntar-vos, no sé si m'heu vist una mica més nerviosa del compte aquest matí,
és tremolant. Tu ho has dit, però era contraproduent.
Aquestes coses, sap greu dir, com veus una dona, no sé si està embarassada o no, clar, en aquest cas també, no sé si està nerviosa.
Jo no he dit res, i fins que no ho has dit tu.
Jo avui no t'he parlat.
No, pel que pogués passar.
Sí.
No, Marta?
És que jo ja fa molts dies que la veig molt nerviosa.
Sabeu, tenia la cama, no una cama, no, les dues cames rebotant.
És de l'spinning, veritat?
Hiperactiva. Doncs no és per això. És perquè m'he endinsat al món de les begudes energètiques, que això és tot un univers que jo desconeixia.
Paula Moreno, per exemple.
Les hereu vist al supermercat o a la motxilla dels vostres fills adolescents, que, de fet, en són els principals consumidors d'aquest tipus de begudes.
Paula Moreno, per exemple.
Paula Moreno, que és adolescent. És la nostra adolescent particular. Aquestes begudes, com sabeu, o si no ho sabeu, ja us ho avanço, són els elixirs de l'hiperactivitat. Begudes carregades de sucre i altres ingredients perjudicialíssims per la salut i que ara intentarem desgranar.
Ara anava dins, patrocina... No, és broma, és broma.
No, de moment no ens dona ales. No ens dona res. Abans, vull que escolteu un youtuber, que és el Raül Bartender, fent una cata d'Energy Drinks, d'aquestes begudes, Una d'aquestes marques de beguda, que es diu això, Energy Drinks, que, com sentireu, són de molts tipus i tenen molts sabors, val? Com no podia ser d'altra manera, aquest pobre noi va acceleradíssim.
Comenzamos con Juice Monster, gustoso. Mango Loco está pasado de dulce. Sí, Lemonade, refrescantemente raro. Mango Fiesta, nada especial. Ultra Sunrise está muy playero. Orange Adrenaline, gran sorpresa. Watermelon, solamente buen color. Ultra Peach, bien, pero le falta. Pacific Punch, es interesante.
El de la Paula.
Ultra Gold, me impresionó. We have Peach, sutilmente raro. Ultra Paradise es una delicia. Low Carb se deja colar. Zero Ultra está...
Mira, mira.
El Monster tradicional es agradable, delicado y sin duda mi favorito.
Su favorito.
¿Cuál es tu favorito?
Això era només un tall perquè veiéssiu de la el desplegament de begudes.
Però tot això s'ho pren en quant de temps?
Això s'ho estem inventant.
En una hora.
Una hora?
No, no, això ell ha fet un treball de camp.
Amb menys estona, Mercè, amb 10 minuts.
Sí, exacte.
Glop, un glop. Però,
forts.
De veritat, existeixen tants tipus de begudes d'una sola beguda energètica?
És increïble, Candela. Jo per això he descobert, de veritat, un món que per això ha arribat tard, perquè és que n'hi ha tantíssimes.
Saps quina sensació tinc? Saps igual que entres a Netflix, que no saps quina pel·lícula escollir i acabes abandonant perquè
sí,
estàs saturat?
Massa oferta.
Doncs a mi em passaria això.
És aquest fenomen.
El mateix.
Massa oferta,
has de prendre una beguda energètica per poder-ne tenir la capacitat d'escollir-ne.
Per estar aguantant allà, exacte.
Clar, us preguntareu, a veure, precisament per què parlem avui de begudes energètiques?
Per
doncs perquè aquest matí llegíem la notícia al Faro de Vigo. Galícia prohibirà l'any que ve el consum de begudes energètiques per part dels menors d'edat. I és que, segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, un de cada quatre nens, entre 3 i 10 anys, això és molt jove, de fet, són tan petits que no sé ni com
el biberó, suporten,
no sé ni com poden aguantar aquestes llaunes. Entre un de cada quatre nens, com dèiem, d'entre 3 i 10 anys, consumeixen begudes energètiques.
No pot ser, això.
Són begudes que també s'han posat molt de moda entre els adolescents, que en alguns casos fins i tot barregen amb alcohol.
Clar.
La mesura de la Junta de Galícia es pren pels riscos, evidentment, que tenen aquestes begudes per la salut a causa del seu alt contingut en cafeïna o també taurina. De fet, la Junta equipara amb l'alcohol les begudes energètiques de marques com Monster, Barn o Red Bull, que poden causar alteracions de la son, nerviosisme, irritabilitat i ansietat.
Clar, perquè ara m'ha entrat una pregunta explicant tot el que explicaves. Tu, en el súper, si ets menor d'edat, pots comprar igualment aquestes begudes?
Ah, sí.
Mira, Medina, a veure...
Sí, sí.
Clar, les pots comprar com si fos una Fanta o una Schweppes o qualsevol cosa d'aquestes i, en canvi, tres begudes d'aquestes i pots fer la volta al món sense parar.
Sí.
Que l'energia... Que són perilloses, realment.
Va molt bé que diguis això, perquè a l'estat espanyol, Candela, existeix una regulació específica per aquest tipus de beguda, però no en limita el consum. De fet, encaixa les begudes energètiques en la categoria d'altres begudes refrescants.
Bueno,
com volen dir, sí.
Com
tenen,
si fos el tanc.
Exacte. A mi també m'ha interessat, clar.
Aigua barrejat amb alguna cosa, sí. Altres.
Clar, sense efectes.
És el típic, no?, les jornades electorals, que hi ha doncs, els partits principals i després otros. No té cap tipus de categoria. Bé, com dèiem, això és el que ha passat a Galícia, que en principi a partir del 2024 doncs, es prohibiran aquestes begudes als menors d'edat. Però jo també m'he preguntat, i Catalunya, què? Què hem de fer amb aquestes begudes? He anat al web de l'Agència Catalana de Salut Alimentària per veure si hi havia també algun tipus de regulació i es dedica un apartat específic a aquestes begudes i detalla que no n'han de beure els infants i adolescents. Per tant, clar...
Adolescents fins quina edat? Tampoc ho sabem, no?
No, home, i a part que no em sembla una mesura massa estricta ni massa rígida...
Detallar-ho.
No crec que molts,
no de fer, no?
Molts adolescents vagin a aquest web i ho llegeixin i diguin, doncs no em veuré.
Deixem-ho estar tot.
Paula Moreno, per exemple, no és menor d'edat, com ens està dient, però és un adolescent.
És com la quarta vegada que mencionem la Paula Moreno.
És la seva beguda estrella.
De fet, ara està dinant.
Deixeu-me dir que aquestes begudes...
Un Aquarius al dia.
Aquestes begudes tampoc les recomanen per prendre en dones embarassades i en període de lactància, persones sensibles a la cafeïna, amb hipertensió, patologies cardíaques o també trastorns neurològics. Dit això...
A veure, va, Harke.
Estem ubicats una mica en l'univers de les begudes
energètiques.
Jo he parlat de legislació perquè em semblava responsable i se n'ha de parlar.
Sempre.
A partir d'aquí...
Consum de totes aquestes begudes que consulta. La gent jove especialment consumeix per sobre de les seves capacitats.
I possibilitats.
Però això, perdona, però els joves no són els que tenen més energia del món. Per què volen més energia?
Potser en tenen tanta per precisament...
Mediat d'informació de servei, quant costa? És car, no?, una beguda d'aquestes.
1,62, 1,64, depèn del supermercat.
Tot està molt car, eh? Les Coca-Coles també tenen més o menys aquest preu.
Tu has preguntat per què se les veuen els joves. Jo me'n recordo que van... Un der 18... vale? De per sota dels 18, jo n'havia pres només per anar a l'examen de la CL i quasi que es podria dir que...
Vas anar dopada.
No, no, havia d'estudiar la nit, i perquè no em quedaven hores. Llavors sí, tenia son i me les prenia per això. Però tampoc me'n vaig prendre gaires perquè em van fer agafar taquicàrdia.
Home, jo me les prenia amb alcohol, que és pitjor.
Ui,
sí, que era l'època aquella... Sí, no us recordeu
sí,
que estava...
No ho feu,
es feia
no
molt,
feu.
Però
no feia,
això
feu,
ja us dic, no s'ha de fer, perquè la Medina ho deia, pel cor... O sigui, sí, sí, és que et crea, diguéssim, tu mateixa t'ho notes.
Sí, sí, no, no, de fet ja ho dèiem, que diferents agències de salut també no en recomanen
no
el seu
recomanen.
Ús. De fet, s'hauria de prohibir, però bé, això ja ho deixem per la gent que legisla. A veure, després d'aquest bany de realitat energètic, passem, si us sembla, a repassar alguns consumidors d'aquests verins ensucrats que fan vídeos i expliquen la seva experiència al seu canal de YouTube.
Ara, ara.
Comencem per l'usuari Energia, que és un subtil joc de paraules entre energia i guia, un jove d'edat indefinida, amb cara d'enfadat, que pren compulsivament Red Bulls i Monsters i tracta els seus 13.000 seguidors amb el nom de Chavales.
Buenas, chavales, soy Energía y como ya bien sabréis, este canal va dedicado simplemente a la bebida energética y mucha gente ya después de tantos años pues me pregunta
claro,
cuáles son mis bebidas energéticas favoritas, claro, ¿vale?
Ostras.
Tengo un vídeo en mi canal hablando de mi top 10 bebidas
top
energéticas,
10.
Aunque mucha gente me ha pedido que lo haga igual, pero con Monster Energy, ¿vale? Así que vamos primero con la intro.
Uy. Molt dura.
Monster Energy.
Em recorda un col·laborador d'aquesta casa, aquesta veu i aquest
un
ritme.
Només.
Un, sí, a mi em ve cap un, però...
Un que li agrada la música?
Sí, sí.
Ai, i els divendres.
Marta, una digestiva amb l'energia?
Perdona?
Una digestiva amb l'energia?
No hi ha per on agafar-ho.
Ha de trucar-lo, eh, dius?
No hi ha per on agafar-ho, això.
No sé si m'agafarà el telèfon.
Sí.
Té altra feina. Té altra feina. Ho podem provar?
Home, sí,
podem provar. M'agrada la proposta. Va, una de les virtuts d'aquests youtubers, com escolteu, de begudes energètiques, és que per deformació professional poden arribar a condensar moltíssima informació en pocs segons, l'escoltàvem.
Sí.
Això per començar. Ara, perquè entengueu una mica l'estètica d'aquests vídeos de catadors de begudes energètiques, no sé si recordeu els periodistes durant el confinament, quan havien de fer una connexió des de casa que
sí,
es posaven davant de l'estanteria plena de llibres.
Sí.
Val.
Soc una persona llegida.
Exacte.
No?
Doncs els youtubers de beguda energètica fan els vídeos amb gorra, per començar, i al davant de llibreries plenes de llaunes de Monsters i Red Bulls, val? I és com al fons, tenen tot d'estanteries amb llaunes buides, que són les que han anat provant al llarg dels anys. L'energia, tornem a aquest usuari, segueix fil parlant d'aquesta estètica i el vídeo d'avui, com dèiem, farà una cata de Monster, chavales.
Pues vale, chavales, empezamos por las Monster Energy Dream, así que vamos directamente al lío.
Anem al lío, anem per feina.
No,
anem per feina.
Anem al lío, s'ha deixat un munt de vocals, aquest noi.
Però els consumidors de begudes d'aquest tipus ja l'entenen, perquè parlen el mateix llenguatge.
Això és veritat.
Oita, tots parlen així. L'energia comença fent un repàs de les seves llaunes estrella i no passa per alt les joies de la corona, que són les llaunes d'edició especial.
Empezamos por esta de aquí, que es la Monster Energy Drink original. Luego también tenemos esta de aquí, que es igualmente sabor original, pero con edición de Rod Rogosa, ¿vale?
Qué bonito.
No, edición Rokowski.
Sí, però vols dir que aquest també l'hem posat.
No ho sé, no ho sé. Sí. Alerta que si fem promocions després d'haver begut 50 litres de Monster, clar, no s'entén res del que
no,
dius.
No.
Per tant,
jo crec que havia fet algun combinat com el que parlava
sí,
abans.
Sí,
probablement.
Dir-vos també que aquest sommelier de begudes energètiques no només en repassa alguns gustos estrella, sinó que també ens ofereix recomanacions de consum. Escolteu.
Monster Mocha, su sabor es a café mocha. Luego tenemos sabor caramel, que su sabor es a caramelo, el típico caramelo este que se queda pegado a los dientes cuando lo machica. Y luego tenemos el de sabor vainilla, que la verdad que es decir que está bastante, bastante bueno. Tampoco contiene gas, por lo cual hay que moverlo para que esté unificado su sabor.
Bueno, tampoc ha dit res de l'altra cosa, no? Cafè moca, o sigui, moca, sabor cafè, que ja ho sabem.
Sí. Cap sorpresa, eh?
Sí, no, vull dir...
Us el prendríeu, jo aquest, jo crec que no tindria valor, eh?
Però és hiperredundant.
Jo ja no sé què dir-te.
Sí, no, perquè porta encara molta més cafeïna.
Clar, mira,
és com una bogeria.
Provar tantes begudes energètiques és una feinada, com comprendreu, és tot un repte. Clar, i això fa que no sempre trobem l'adjectiu perfecte...
Adequat.
Clar, per definir el sabor.
Y esta Monster Chaos, ¿vale? Es decir, que un sabor a biofrutas brutal, es decir, que está bastante, bastante bueno. Es decir, de que luego llegó esta de aquí, que es la Monster Chaos también, está bastante, bastante bueno. Y por último, hablando de la Rehab, tenemos Monster Rehab Té Orange, ¿vale? Básicamente es un sabor a té con naranja. La verdad que está bastante, bastante bueno. Y luego tenemos esta Monster Energy Extra Tray Nitrous Technology, sabor Super Tree, es decir...
A veure, ella va dir bastante, bastante buena. Amb el coneixement que teniu fins ara de begudes energètiques, com creieu que està la Monster Energy Extra Trail Nitrous Technology Sabor Super Tree?
Bastante buena.
Com creieu que ha definit energia aquest gust?
Bastante buena.
S'hauria de fer. Sí, creieu?
No, bastante, bastante buena.
A veure, creieu que ha dit bastante buena?
Pots tornar?
Dos cops.
Un moment. Tu pots tornar el títol, sisplau?
Dejar que preu mal to de seu.
Monster Energy and Extra Tail Nitrous Technology Sabor Super Tree. Això no m'ho invento, és així.
Super Tree.
Escoltem.
A veure.
He de decir que es una lima bastante amarga, bastante ácida, pero está bastante, bastante buena.
Bastante buena.
¡Bravo!
Per tant, ja ho sabem.
Totes.
Sí, li agraden, però bastante, eh?
Bastante
tampoc
buena.
Se la juga. És a dir, no en té cap de preferida, sinó que totes estan, doncs això, bastante, bastante buena. Fins aquí.
I no has catat res?
No ho necessita.
No, impossible. Amb l'energia... No, has catat alguna cosa, perquè portes una energia, vull dir, portes unes tremolines a sobre que sembles el Melendi.
Me n'he d'anar un moment al súper.
Fabricació pròpia.
I quan ens posem drets, jo...
Harke, no cridis.
Harke, no cridis, que aquí el que crida sóc jo.
Ai, qüestió de crida. Per cert, després de la seva estrena el passat divendres, la Medi, la tornem a tenir aquí l'altra actualitat. Medi?
Ai.
Escolta, ens tornes a parlar del més comentat a les xarxes? Avui sí. Què ens portes? Tornem a parlar d'ella, eh?
Sí, tornem a parlar de la Taylor. Però vinc enfadada.
Per què? Què ha passat?
Què ha passat?
Ai, què ha passat?
Perquè no em deixen canviar de tema. Sempre he de venir enfadada. Deixen? Perquè continuem amb la Taylor, però també continuem amb l'estrena del seu documental, que és Taylor Swift, The Eras Tour. Vale, com vam parlar l'altre dia, la Taylor segueix els seus concerts als Estats Units, no? Doncs el mateix dia de l'estrena, les Swifties es van viralitzar. I des de llavors no han parat de passar coses. Per començar,
carai,
van convertir les sales de cinema en un concert. Anem a escoltar-les.
Ai, a veure. Se les saben totes. Així no pots sentir la pel·lícula, eh?
Home.
És el...
Home,
és que
per favor.
És insuportable, això. Tu pagues per
tota l'estona.
Música de qualitat.
Si vols un concert.
A veure, parlem un concert, ja pagues l'entrada al concert? Clar. O poses Spotify? Tu vols
el problema és que aquest concert, el concert d'aquesta noia no s'hi va.
Vull dir, ja no s'hi pot anar,
No s'hi pot anar. Aleshores,
el
més senzill és anar al cine.
Heu de recordar que jo he dit al principi que venia enfadada.
Sí.
Portes enfadada. Ja se't veu.
Entre tu i la Harke aquest matí, nosaltres tres, quatre, cinc, no sabíem on posar-nos.
Mal dia, Radio Estel.
Però tu, la teva opinió, quina és? O sigui, tu creus que han de cantar o no?
Deixeu-los cantar.
Que els hem de deixar cantar, eh?
Clar, o per sigui, la pel·lícula és un concert que hem de fer...
Cantar.
Seure i veure la noia moure,
sí?
Sí, clar, sí, no. Escoltar la música.
No? Ballen també o no?
Clar. Es posen al cercle, rotllo secta.
Mare de Déu.
Es posen a girar.
Sí.
Però són un cinema.
Un cinema. Però les butaques no les utilitzen.
Deu quedar...
Bonic.
Deu quedar guapo.
Heu vist Midsommar?
Com?
Sí. Midsommar.
Sí. És una bacanal molt estranya.
Sí.
Però bé, en qualsevol cas... Sí, en qualsevol cas, volem saber reaccions. O sigui, perquè dius que això s'ha tornat viral, no? Que es va estrenar la setmana passada. I quin viral t'ha cridat a tu l'atenció, Medi?
Doncs, en general, les crítiques. I per això vinc enfadada. Llavors...
És que la teva Swiftie no se la pot criticar.
Això no és l'únic. Encara hi ha més.
Què?
Ha estat tant la bulleria que ens traslladem a Guadalajara.
Ai,
perquè un noi ha robat un cartell publicitari per la seva nòvia.
Per regalar-li la nòvia.
Oh, això és romàntic.
Oh, quin acte d'amor.
Això és molt bonic.
I, bueno, a tu t'agradaria que t'ho fessin, això, Medi?
Per la Lana del Rei, sí.
La
tia no fa concerts.
És veritat.
La tia no fa concerts.
Però espera, deixeu-li acabar, això, aquesta història.
Llavors, bueno, en general, vull fer un fort aplaudiment pels nois que encara fan coses per les seves nòvies, que això no es veu. Això no es veu.
Bravo.
Aplaudim.
Us he posat el guió que aplaudíssiu, per si de cas no m'acompanyàveu. I, bueno, per altra banda, l'estrena també ens ha deixat cors trencats.
Ai, què vol dir cors trencats?
No tot és bonic.
S'han separat a dins del cine?
No, 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 la parella...
Ruptures. Sí.
Espero que continuï.
Ah, no, vinga. Però no, no. Allò estirant el pòster un per cada banda?
Tenim una noia plorant com mai a la vida davant la Taylor Swift, explicant la seva història a altres Swifties.
He escribido una carta de tres hojas. ¡Yo! Yo le mandaba cartas a través de su papá para que me perdonara porque pensé que yo era el problema.
S'ha tallat,
s'ha quedat. Està allà, aquí, aquí acaba la història.
Medi, explica això, perquè jo necessito context,
sí, en aquest àudio.
La noia estava molt, molt emocionada davant d'una cançó de la Taylor Swift. S'asseu al terra, es fa un cercle al seu voltant.
Sí. De gent, que la,
sí,
val.
D'altres Swifties, de germanes de secta. Perdó per la petita broma.
Mare meva, sí.
I
què?
Jo la respecto molt, eh? Perdona si hi ha alguna nena...
No, tranquil·la, ja està. Sense ofès.
I, bueno, la nena es posa a plorar i diu que li ha escrivido cartes al noi.
Sí.
I que li ha trencat el cor.
Però ella ha escrit cartes al seu nòvio.
Sí. I que ella pensava que era culpa seva i...
Mare meva.
Clar.
Jo m'he perdut, eh? Perdoneu, que no és molt complex, però m'he perdut.
No, és que els concerts de la Taylor Swift hi passen... Va molt més enllà que anar a veure el concert.
Exacte. Són realitats, sí, paral·leles.
Sí. Exacte.
Hi ha moltes capes. Però vull dir, ella està... No, un moment, és que necessito entendre. Ella està al concert, s'asseu al terra, no?
Sí.
La gent la rodeja...
No, això al cinema.
Al cinema, és igual.
Al cineconcert.
És el documental que s'ha estrenat de la Taylor, sí, Swift. I passen coses com aquesta.
S'asseu al terra, la gent la rodeja, i aleshores qui pinta el nòvio aquí?
Que la noia se'n recorda del nòvio.
Arrel de les cançons de la Taylor.
Teràpia.
Ah, del seu nòvio actual, no de l'ex.
Bueno, suposo que serà l'ex, perquè si està plorant com una madalena...
Se'n recorda l'ex i es posa a plorar.
Es posa a plorar i diu... Si voleu, el tornem a escoltar.
Sí,
a veure, espera, José,
això,
tenim...
Això...
Sí? Vinga, José, posa'l.
He escrito una carta de tres hojas.
Tres hojas.
Home...
Li ha escrit tres fulles.
Jo era el problema.
Pobra.
Que jo era el problema, clar. Però és que tinc, jo no sé si al final... Sí. No, no,
I té molt mèrit escriure una carta a mà, de tres fulls a dia d'avui.
A dins d'un concert musical, teatral, cinema, no sé què coi és això.
Però encara tens més històries que han passat amb aquest documental.
Més? Som testimonis d'un fet encara més inesperat.
Més que això, eh?
Apostes, vull apostar, sisplau.
És complicat d'apostar.
Apostes, Marta.
Què ha passat allà?
Sí.
A dins d'aquí, aquí dins, eh?
No ho sé, que han fet submarinisme, un buzo, allà al cine, fent submarinisme.
Al parc d'una vaca.
Vale,
part d'una vaca.
Coses increïbles.
Petició de matrimoni.
Vale.
Diu res, jo vull saber-ho.
Vale, perfecte. Tenim una quinceañera.
Què vols dir?
Una quinceañera.
I què li ha passat?
Un pare treu a ballar la seva filla vestida de cap a peus amb un vestit gegant. Anem a escoltar-ho.
Què?
Un vestit?
Vols dir les puestes de l'argo, no on surten les nenes, sí, de 15
exactament.
Anys?
Exactament.
Ah. No entenem res.
Però tot això és dins del documental.
Dins
del cine, veient el documental.
Dins del cinema, veient el
documental. Però la gent no va veure el documental, va fer performance.
El viral és pitjor que no ho puc treure del cap, eh?
No m'ho treure del cap mai
perquè
més, això.
Això és complicadíssim.
Està clar que això ja no va amb nosaltres.
Estem fora d'aquest món.
Està clar que tens una pel·lícula, però en el teatre n'hi ha una altra.
O 4 o 5 més, eh?
Tot això en cercle.
Però és que a la Marta no li estranya res.
Però un moment, o sigui, aquesta gent...
No, sobre això ja no tinc paraules.
Aquesta festa dels...
No estic enfadada sobre això.
Medina,
tu que ets la font. Aquesta festa dels 15 anys, que van anar la nena i les amigues, els van convidar a veure el documental, entenc, o?
Va ser el pare, que el pare anava vestit de carrer.
Sí.
I la filla, vestida de quinceañera sense context, ballant amb el pare.
Molt estrany.
Bueno,
però jo no entenc que tu vagis al cine i passin 1.000 performances a la part que...
Però per què? És la pregunta. Per què vas de quinceañera al cine?
Sí, i quin cinema era aquest? A Guadalajara també, o no?
Em sembla que sí, ha de ser algun país d'aquí.
No,
a Guadalajara, això, sembla.
Les festes aquestes de posades de llarg no acostumen a ser...
A Mèxic,
potser sí que són per aquí, però acostumen a ser més exactes.
I 15 anys,
Mèxic, vull dir. Que...
Sí, hi havia un programa que es deia Sweet 15, o alguna cosa
així. Hard, que estava en una realitat paral·lela.
Estic impactada.
Estàs impactada.
Però jo vull anar aquí. Què la faran aquí? Aquí a Barcelona en fan, no?
Sí, 13 euros
l'any.
Anem
un dia.
No et sap 13.
Home, però, i tu vés vestida de spinning. Perquè hi ha tant de festival allà dins.
Amb la bici.
Sí. Va, fem una cosa. Marxem a publicitat i a la tornada per última hora de l'actualitat. Gràcies, baby.
about the liars and the dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this.
Radio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Hem passat al punt de les 3 de la tarda, moment per connectar amb les nostres corresponsalies repartides per tot el territori català. I és dilluns, per tant, toca parlar amb Búfalo George des de la Bodega Papeta del barri del Ferró de Barcelona. Què tal, Búfalo? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Búfalo. Estàs seriós, eh?
Digue'm.
Estàs seriós, Búfalo, comentàvem.
No, perquè tinc feinat, però bueno...
Estàs feinat.
Bona notícia.
Exacte. La calor s'ha acabat o no, Búfalo? Volíem saber aquesta confirmació per part teva.
No, la calor em fa una mica de tregua.
De treva, una petita treva, aquesta calor, no? Perquè vols dir que tornarà?
Sí, bueno, no tornarà tant, però jo ja, avui ja m'he posat pantalons llargs, ja, eh?
Avui vas amb pantalons llargs.
Ja en som dos.
Això és ja tirar una mica cap als Nadals, ja.
Ja? Cap als Nadals.
Sí.
Escolta, i això ha fet que el cap de setmana hi hagués més moviment a la Bodega Pepeta, a Búfalo, perquè divendres vam parlar i ens vas dir que la cosa estava... bastant buida.
Sí, sí, bueno, però ara ja... La gent ha tornat, gent ha tornat ara.
Val. Se confirma, doncs?
Avui tinc feina i la gent ha tornat.
Val. Quin és el menú que més s'ha demanat la gent avui a la Bodega Papeta, Búfalo?
El dilluns verdura.
Verdura, sí?
Verdura i xurrasco, el que més ha sortit.
I de postre?
Bueno, tenim els pastissos de la casa, que són de Santiago, que es gasten molt.
Val. I la gent fa més postre o cafè?
El postre ja, com engreix ara, ja la gent tira més el cafè,
Clar, però escolta, la gent es confirma des de Bodega Papeta que ja van amb pantalon llarg o no? Els clients com han anat avui?
Aquí no hi ha ningú amb bermudes, eh? Aquí no hi ha ningú, no he vist ningú amb bermudes.
Definitiu.
Val. Doncs escolta, això es confirma que la calor s'ha acabat, Búfalo, no sé, eh?
Sí. Una treva, ha dit.
Petita treva.
Això és molt culer, no? De no acabar-se mai de creure les bones notícies, de dir sí, però...
Búfalo, ja preparat per la lliga aquest cap de setmana o no? Ha tingut lliga de femenina, però aquest cap de setmana, Búfalo?
El Barça és l'últim partit i encara no vull ni pensar.
Vale.
Vull recuperar els jugadors que vinguin, que no siguin lesionats, és l'únic. Però no es pot pensar en el Bilbao, encara. No es pot pensar.
No es pot pensar, Mira, fem una cosa, no pensem en el Bilbao. El que sí et demanem és que pensis en aquesta previsió del temps i el trànsit per acabar aquesta connexió, Búfalo.
La previsió del trànsit, bueno, està tranquil·la. Han hagut molts accidents per la rodalia.
Aquest matí.
Sí, però aquí ara el tema està tranquil. La circulació està tranquil.
Val. Previsió del temps, podríem dir amb el titular, que la calor ens ha fet ens ha donat una treva, eh?
No té cara de tornar a ploure amb hores.
Amb hores.
No sé com ha dit. Però tot i això, tenint un mòbil a la mà, ja ho saps tot, ja.
Sí.
Avui en dia.
Búfalo, gràcies, de debò, per aquesta connexió necessària. Búfalo George, des de la Bodega Papeta del barri del Ferró de Barcelona. Que vagi molt bé. Una abraçada.
A mi no podeu viure sense mi, és això?
És això. És que et necessitem per passar la setmana, Búfalo. Si no t'escoltem, no té sentit la setmana.
Hem de ser positius, positius.
Vinga, cap amunt, Búfalo. Una abraçada.
Adeu, adeu.
Quatre mesos enfadat.
Està sacot. Sí, tenia feina. Sí, i quan tens pobra. Feines, aquelles tres... De...
Sí, de va, anem ràpid. Vas,
perquè... Un cap de setmana sense futbol...
També atabala.
Això toca. I que ell sempre està...
Està a tope.
A favor del servei públic, no? De donar informació important de si el temps i de la calor, però clar, quan la butxaca s'ha d'omplir o no perquè tens
que demanar-les... És que els pots fan mal a Barcelona.
I és l'hora punta. Mira, això no li hem preguntat si era l'hora punta, no? Però jo crec que és l'hora punta dels dinars.
O si no, dels cafès.
O dels cafès.
No dels postres perquè engreixen.
No, ja ens preocupem per Nadal. Candela, cap on ets portes avui, aquestes notícies vintage?
16 d'octubre de 1975.
Quan s'estrena OT?
Doncs mira, en breu. En breu, la Txenoa ja està preparada. Tinc amics que ja estan...
20 de novembre, em
sembla que és. Els guionistes ja estan treballant i, de fet, hi ha uns últims tres candidats que s'hi presentaran.
Càsting final.
Que es colaran al càsting final. Va, era dijous, aquell 16 d'octubre de 1975, i el preu del diari, atenció, havia pujat 2 pessetes.
Veus?
Però de tots els diaris, no del que estic llegint jo, que en aquest cas era La Vanguardia. Així ho havia aprovat el darrer Consell de Ministres i la pujada tenia efectes ja, però al mes de gener. Mm-hmm. O sigui, lo típic, no?, que t'ho anuncien al mes d'octubre perquè tu et vagis mentalitzant.
Ves
clar, clar. Sí, el gener et fan... Sí, és lo del gato se ha subido a l'árbol, no? I després, sabeu la colita aquell.
Sí.
I que després el gat està mort. Bé, i això volia dir que el lector pagaria 12 pessetes el diumenge i 10 els dies laborals. Vull dir que el diumenge ja era més car abans.
És que normalment és més gruixut, no?, diaris, diumenges.
Perquè suplements.
Perquè tens més temps de llegir i tal. La pujada, a més, el diumenge sempre és el dia que, com que també tens més temps personal, acabes fent, si tenies llar de foc abans, foc o la barbacoa,
xulo.
I va molt bé el diari.
També
gruixut. O si no, tu llegeixes durant la setmana i ho fets, això, amb el suplement, no? Perquè aprofitaves.
Bueno, el suplement està per això, perquè després durant tota la setmana el deixes allà al costat del vàter.
Allà el deixes.
I vas llegint articles. La pujada del preu era una petició de l'agrupació de premsa diària del Sindicat Nacional, que no podien tenir un nom més llarg, arran de la pujada de preu del paper i de les diferents tasques de producció, perquè la vida, nois, era cara abans i és cara ara. És a dir, sempre ens queixem perquè la vida no acostuma a menys la cosa, acostuma sempre a més. Ara bé, els de l'agrupació tampoc estaven contents amb la pujada de 2 cèntims perquè considerava que amb això no cobrien ni el 40% del cost del diari. Bé, un desastre. Per cert, que després d'un mes i mig que porto llegint diaris de dècades passades, m'he trobat una frase que eleva la màxima potència a la dona i això costa molt de trobar en unes dècades que fa olor a senyoro. Saps què vull dir?
Sí, totalment.
Costa molt
has
de
trobat
trobar.
Aquí una pedra...
Una perla. La frase diu: la política és de dones. Els homes ho fan bastant malament. Mama. Por tantas mamas. Dones en general, no calia que fossin mames. He de dir que la frase la signa una dona...
Sí, t'ho anava a preguntar. Sí, sabem qui la signa.
La doña Carmen Cos, però no per això se li ha de treure valor. Que escombri cap a casa sempre és bo i per alguna raó ha de ser. La Carmen era la procuradora en les Corts Familiars per la província de Santander i assegurava creure la capacitat de la dona per la política i ser, tot i ser ella apolítica, que dius, bueno, t'has fotut, i ser molt conservadora, que contrasta, no? És a dir, ets apolítica i molt conservadora i em poses... la dona, o sigui, ho trobo meravellós. I per què aquesta frase tan progressista i d'empoderament femení? En concret, ella diu: a mi me parece que la política es más de mujeres que de hombres. Yo a los hombres les tendría a todos estudiando y haciendo investigación. Ella té la seva raó. Diu: organizar la sociedad y los seres humanos lo dejaría en manos de las mujeres. Creo que los hombres lo hacen bastante mal.
Ja s'ha demostrat, això.
El titular ha resumit bastant el que ella diu. Diu: la política la considero más de sentido común, puguem dir els homes, van bastant justets.
Escassos.
Sí, de entender a los seres humanos, cosa que els homes també, y de aceptarlos, y el hombre no acepta a los seres humanos, sino que los inventa.
Los inventes,
a dir, se'ls fa al seu gust i aleshores després provoquem desastres.
Passa el que passa.
Esteu d'acord amb la senyora Carmen Cross?
200%.
Doña Carmen Cross. Cross, no me li canvies el cognom.
Ai, pensava que era Cos.
Que ja la tenc enterrada, però que se m'aixecarà, que la gent no li agrada que li canviés el cognom.
No, per l'amor de Déu, no.
Va, més coses. Austràlia, és que clar, Austràlia havien apagat un cotxe incendiat amb galledes de llet. Dius, quina manera de malgastar la llet, no?
Sí.
Però a veure, si se't crema el cotxe, què heu de fer?
Llença-hi coses.
Llença-hi coses, qualsevol cosa.
El que tinguis a mà.
A més, hi ha una justificació que encara doncs, justifica mai més ben dit l'acció, que és que dins del cotxe hi havia una dona atrapada. Feu-me cas, noia.
Sí,
cas,
és que
perquè
està
aquí
ordenant.
Teniu la vostra pròpia baralla personal.
Està ordenant la
Jarque Papers. No és moment. Llions. És que la Jarque... Tantes...
Estem parlant de llet.
Tanta tabrina.
No, perdó, esclar, és que vaig esverada.
Va,
concentra-ho. Haig de fer 30 coses a la vegada.
Això sembla un concert d'aquests de Swiftie, del teatre.
Com es deia la dona que va signar periodista? És que no sé ni què estem parlant.
Què?
Cross.
No, és igual.
La Cross, la doña Carmen Cross. No, que estàs preguntant això o no?
Sí, ah, bueno. Correcte.
És igual, que jo us estava explicant que Austràlia havien apagat un cotxe incendiat amb galletes de llet. I tot això no és una notícia d'ara, ja us situo perquè veig que aneu perdudes a la secció.
No, 75.
16 d'octubre de 1975, perfecte. I segur que us esteu preguntant...
Ens estem preguntant.
D'on van treure la llet perquè sigui el primer que tenen a mà a l'hora d'apagar un foc?
D'on van treure la llet perquè sigui el primer que tenen a mà a l'hora
d'apagar un foc? Gràcies, Uri. Doncs es veu que la senyora australiana va xocar contra un camioner. I penses, és aquell el camioner que portava llet?
No.
Aquell camioner, per sort, va sortir il·lès i va dir, altres, aquesta senyora està atrapada, calla que no es cali foc amb aquest cotxe, surto corrents i va començar a córrer per la carretera, perquè també tampoc us penseu que us passin camions ara aquí, o sigui,
no
cotxes.
No
gaire.
Llavors, de sobte, em va veure una lluny, va fer parar-lo i ve una cisterna, diu, només porto llet, diu, doncs, con esto me vale.
Va, llet, tira cap amunt.
Con esto me va, ho han dit en castellà, perquè aquells australians també s'entenien en castellà. Llavors van començar a ruixar el cotxe amb la llet, fins que es va apagar i van poder treure la senyora sana i salva i plena de llet, pobreta meva, però
bé,
contenta.
Millor això que cremada.
Bé, home,
a més, sí que és veritat que la llet i el iogurt va bé per les cremades, eh? Vull dir que si en algun moment...
Però no es va arribar a cremar.
Bé, ho celebrem.
Però bueno, molt bé, només van perdre una mica de llet.
Jo
tampoc, no m'acostumo a tirar llet a les cremades.
Si us cremeu, poseu-vos iogurt natural, eh?
De fet,
no de galeta o de...
Però això ho dius en coneixement de...
Mira, perquè m'ha passat...
Si algú en sap de percances, podríem dir, en castellà.
No us hi poseu bàlsamo del tigre. Poseu-vos-hi, abans poseu-vos-hi iogurt. Aneu al metge...
Aneu al metge.
I després ja us poseu el que us digui.
Poseu-vos iogurt, també. Poseu-vos iogurt.
Va, i deixem a Austràlia. Va. No deixem a Austràlia.
Ai, no la deixem.
Perquè cap allà anava un tècnic electrònic de Badalona.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
El senyor tenia pensat anar-hi en cotxe i en solitari.
Com?
Badalona, Austràlia, que no està aquí al costat, això.
No. Però si està, és una illa, com volia anar, com podia arribar fins allà?
A la gent de Badalona no li facis preguntes absurdes. És igual que hi hagi un mar.
A més, aquesta gent ja són a prop del mar, ja ho devia saber ja com fer-s'ho.
A veure com ho va fer, va.
Doncs, en total havia pensat que havia de recórrer uns 40.000 quilòmetres repartits en 24 països, i els oceans doncs és aquella petita cosa que et trobes entre país i país.
Ja ens ho trobarem, com que era al final, no?
Exacte.
Ja ho farem.
Diu, a més, no pensava comprar durant el viatge, és a dir, que no tenia pensat comprar masses coses. Ell ja sortia i ja no sé. Si, per què? Per què ho dic això? Per què ho dic això? Candela, llegeix.
I el halà.
Ah, perquè
això?
Sortia carregat amb un remolc de 106 quilos amb tot tipus de menjar i combustible.
De quants quilos?
I combustible.
700 quilos. Va sortir carregat de Badalona.
És a dir, que no havia de parar per fer cap compra.
Tona.
No havia de parar. Ja ho tenia tot.
Ho tenia tot. O sigui, que com tingués un accident, aquest senyor necessitava la llet de la senyora australiana davant perquè s'hagués incendiat tot.
Però tenia com una ruta feta, aquest senyor, no?
Tenia una ruta que era, mira, Barcelona, Ceuta, Marroc, Argèlia, Líbia, Egipte, Israel, Líban, Jordània, Iraq, Iran, Afganistan, Pakistan... I m'esteu seguint?
Sí.
Índia, Everest, no. Nepal, Bangladesh... L'Everest, jo crec que s'ha colat aquí. Però hi era. L'estat de Bhutan, Birmània, Tailàndia, Malàsia, Singapur, Darwin i Melbourne.
Sense parar, eh?
Sense parar.
Amb el cotxe.
Sí.
Perquè ja ho tenia tot, clar.
Tot. I a l'Everest puges i baixes amb cotxe amb un pim-pam.
Sí, això és un moment.
Però us ho prometo. Suposo que el 1975 la cosa no estava tan liada com ara, perquè si no ara ni de conya fas aquesta ruta.
No arribes a Andorra.
És que ni Willy Fogg.
Ara, important, el viatge l'havia de començar el 15 de novembre, o sigui, encara li quedaven uns dies, i tenia un assumpte super... vital a resoldre, i és que no tenia tots els diners recaptats.
Mm. Ai, això és un problema, clar.
Ai, per això estava anunciant el diari, perquè volia que algú li pagués la festa.
Ah, que el financessin.
Sí, un, com es diu?
Ingeni. Un mecenatge.
Promotor. Un Verkami. Volia fer un Verkami. Volia fer un Verkami. I vols que acabi aquí?
No, tira.
Sí, va, sí, acabem, acabem a Alemanya, perquè la crisi econòmica que patien els feia perdre creients, tu. I és que es veu que el contribuent alemany, en aquell 1975, si es declarava creient, havia d'abonar un 10% dels seus ingressos a l'església respectiva, perquè allà hi ha diferents creences, per tant, doncs a l'església que tu diguessis. I clar, quan la cosa va bé, cap problema, nois, però quan t'has d'estrenyar el cinturó per passar el mes, doncs perds la fe. Perds la fe, dius jo. Yeah. Abans compro llet.
Clar.
Que donar-li el 10%. I això ho tenia comprovat el Centre d'Estadística de Colònia, que va registrar el 1974 com 83.000 contribuents es van donar de baixa de pagar aquest impost i es declaraven ateus.
Carai.
Directament.
I això era el 74,
això
és
el 75. Havien analitzat el 74. Mm-hmm. I res, quan les vaques ja tornen a ser gordes, doncs ja la fe torna a augmentar.
Doncs aquestes són les notícies del 74-75 que hem repassat avui amb la Candela Figueres. Marxem a publicitat.
Anem-hi.
I a la tornada...
El que em diguis,
Mercè. Anem a la publicitat i a la tornada en Pau Massip, que ens explica la setmana.
Ràdio Estel.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ara mateix que ha passat un quart de 4 de la tarda. Pau Massip, com estàs? Bon dia.
Bona tarda.
Ai. No escoltes el Virgili?
Sí, però... Bueno. Jo dic bona tarda.
Molt bé, però sí. Escolta, bona tarda. A veure, què hem de fer aquesta setmana? Com ho tenim? Perquè és una setmana també intensa.
Molt intensa. Molt intensa, molt marcada per la política internacional. És una setmana molt difícil de fer previsions perquè qualsevol cosa pot canviar en qualsevol moment. Ara, mira, just ara estava abans d'entrar mirant notícies d'última hora i ja hi ha mitjans dels Estats Units que diuen que potser Joe Biden podria viatjar fins a Israel a reunir-se amb el govern israelià, amb Benjamin Netanyahu. O sigui que evidentment, la situació a la Franja de Gaza marcarà absolutament tot el que vagi passant. De fet, ja marcarà demà una reunió telemàtica de caps d'estat i de govern de la Unió Europea per fixar una posició comuna, perquè la visita que van fer aquest cap de setmana la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i la presidenta del Parlament, la Roberta Metsola, sobretot les paraules d'Ursula von der Leyen, en què donava suport a Israel, no feia cap menció
a Gaza,
ni recriminava o recordava a Israel que hauria de complir la llei humanitària, el dret internacional, van caure molt malament. Per començar, perquè no és la seva competència, perquè ella no té competències en política exterior. Josep Borrell és l'alt representant de la política exterior de la Unió Europea, però qui fixa la política exterior són els 27, el conjunt dels països que formen la Unió Europea, I, per tant, hi ha països que consideren que von der Leyen es va... Bé, consideren no, vull dir, von der Leyen es va extralimitar atorgant-se un paper que no li pertoca i dient, després fent unes declaracions que eren molt de part en un conflicte en què Europa sempre ha intentat jugar un paper més de neutral i pacificador, més de mitjancer, per dir-ho així, mediador entre parts.
Bueno, de fet, també es va contradir una mica, Pau, no? La setmana passada, si no m'equivoco, quan va ser que de cop i volta es van tancar aquestes ajudes humanitàries, no?
Bé, clar, que, sí, exacte,
es van haver de desdir.
Ja venim d'aquesta situació, sí. Es van decidir suspendre les ajudes humanitàries a la Franja de Gaza, quan justament també el dret internacional diu que aquesta mesura no s'ha fet, perquè al final són ajudes per la població civil. La població civil no és responsable del que faci un grup terrorista ni del que faci al final l'exèrcit israelí, en el cas dels israelians. Llavors es va criticar molt aquesta decisió de suspendre les ajudes a la Franja de Gaza. Després s'ha com intentat posicionar d'una manera molt, molt clara. No se sap si per qüestions internes. Clar, que el problema d'Europa és que sempre tothom fa política exterior, fa política internacional, però tothom al final mira cap a casa. De fet, als Estats Units passa el mateix, eh? Al final Joe Biden no deixa de fer aquest posicionament i el recolzament dels Estats Units a Israel no deixa de ser la seva manera de jugar les cartes a casa seva amb el votant jueu que hi ha als Estats Units...
Bueno, és que als Estats Units és la segona, no? El segon territori on més jueus hi ha. Vull
això,
dir que també... Ells també als Estats Units, jo entenc que també que deuen estar pensant per les properes eleccions.
També és veritat que sovint es parla molt, per exemple, de la posició de Joe Biden, del govern dels Estats Units, però aquest cap de setmana, per exemple, a les xarxes s'han pogut veure moltes protestes de jueus als Estats Units, a Nova York, ha sigut... denunciant, criticant obertament la política del govern israelià, de Benjamin Netanyahu, de l'ocupació, del bombardeig indiscriminat a la Franja de Gaza, perquè al final, per més jueu que siguis, per més israelià que puguis ser, al final el govern, que és, com dèiem, ni tots els palestins són Hamas, que això és una frase que ha dit Joe Biden aquesta nit en una entrevista que li han fet a la CBS.
Joe Biden cansat, eh?
Bueno...
No, això de debò, perquè ell tenia un problema, saps això? Que tenia un problema a l'hora de parlar, de fa molts anys, que el va corregir, i quan està molt cansat se li intensifica, i vull dir, se li nota més. Clar, recordem que Joe Biden, quants anys té ja?
Per això t'anava a dir, Joe Biden cansat...
Això se li suma, a banda, pobra,
és la mateixa cosa.
Bueno, en tot cas, el que...
Però això, que ni que tots els 80 anys,
80.
El 20 de novembre en farà 81, ni tots els palestins són Hamas, ni tots els israelians són el govern de Benjamin Netanyahu. Llavors, molta gent, molts jueus, critiquen la seva...
Política, no?
La seva política, sí, de bombardeig i de desplaçament forçat. Ara, les últimes dades que hi havia ja parlen de 2.800 morts a Gaza, 10.000 ferits i més d'un milió de desplaçats amb aquest desplaçament forçós que demanava justament
el govern d'Israel.
Sí, de la gent que viu al nord de la Franja de Gaza, que anés cap al sud. Haurem de veure, doncs, això.
Al final han entrat les ajudes per la banda d'Egipte, que era un punt també que hem estat pendents durant tot el matí, per saber si es podien entrar aquestes ajudes humanitàries cap a Gaza. Això
no,
en tens coneixement. No.
No ha entrat res. De fet, al matí ha sortit la notícia aquesta, em sembla que era l'agència Reuters que confirmava per part de diferents funcionaris egipcis que s'havia arribat a aquest acord. El mateix govern israelià ja ho ha desmentit, que no... Hi ha malfiança. No, el govern israelià no ho veia amb bons ulls perquè no es podia assegurar... Clar, és el punt fronterer de Rafah, és l'únic punt que no controla el govern d'Israel, perquè hi ha un altre punt fronterer entre Egipte i la Franja de Gaza que sí que controla Israel. Llavors, no es fiava que en aquests camions que en aquest comboi humanitari hi entrés alguna possible ajuda, alguna possible arma per Hamas. I per la part egípcia no es fiaven, no rebien una assegurança del govern israelià que digués que, no, que aquest comboi no seria bombardejat. Perquè, clar, recordem que Israel el dissabte fa l'ultimàtum aquest que diu que la gent marxi del nord de Gaza perquè bombardejaran.
Perquè entraran per terra, no? També, per
més
terra.
Més, sí, no, però en aquell moment era el bombardeig, sí, l'entrada aquesta. El que passa és que quan hi ha gent que els hi fa cas i comença la marxa de casa seva, bombardegen un d'aquests combois. De fet, no hi havia cap corredor humanitari, però la gent, hi ha una carretera, bàsicament, la gent anava per aquella carretera i bombardegen aquella carretera. Llavors, que això és una de les grans convencions dels drets humans, de la guerra. Vull dir, encara que estiguis en una guerra, no pots bombardejar a qui vulguis en qualsevol circumstància.
En tot cas, Pau, important tot el que ens estàs explicant, perquè ens servirà per d'aquí una estona, d'aquí una hora aproximadament, per comentar-ho amb el professor Manuel Manoni, ell és aquí al Fabricació Pròpia, expert en relacions internacionals i professor de Blanquerna. Important també tenir al cap aquesta reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea, que tindrà lloc aquesta setmana, demà mateix.
Demà, telemàtiques, sí.
I a casa nostra segueixen també altres negociacions.
Clar, és que ara amb tota aquesta situació no ens en recordem, com qui diu, però a casa nostra no tenim govern a l'Estat i segueixen les negociacions. En principi, la comissió, la setmana passada, va ser Pedro Sánchez qui es va reunir amb els líders dels partits per començar a negociar quins serien els punts bàsics per posar sobre la taula. El divendres es va reunir amb Junts, que va ser el que li va dir que no ho donés tot per fet, que les coses encara aniran per llarg. De fet, a Junts no ha sentat gaire bé que digués que s'havia de descartar sí o sí la unilateralitat a l'hora de fer la independència. I ara es reunirà la comissió negociadora. La comissió negociadora al PSOE. Hi ha diferents membres del partit, secretari d'organització, el Santos Cerdán, a ministres, el Félix Bolaños, etcètera, que formen part d'aquesta comissió i que ara es anirà trobant amb els partits per acabar de perfilar aquests acords. Avui aquí tothom està jugant les seves cartes. Aquest matí Sumar, no Podem, sinó Sumar, que és important dir-ho, ha dit que un dels punts per aprovar i per votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez hauria de ser el reconeixement de Palestina. Com a reconeixement com a estat de Palestina. Sí. Posa aquest punt a la llista. Esquerra avui, Esquerra no, la Generalitat, el president Aragonès, ha presentat la proposta aquesta que li ha fet aquest comitè de l'acord de claredat, que vol un referèndum acordat a l'escocesa, pregunta de sí o no, i que, de fet, els experts també deien que si no es donguessin aquestes circumstàncies, s'estaria empenyent, per dir-ho així, s'estaria portant a la Generalitat a tornar a haver de fer un referèndum unilateral com el de l'1 d'octubre.
Pau, escolta, aquestes negociacions, diguéssim, aquestes trobades, recorda'ns també una mica el temps que té Pedro Sánchez, no?, per poder...
Mira, aquesta és una de les crítiques. Són dos mesos des de que es va votar la primera investidura fallida de Feijóo. Passen dos mesos fins que es convoquin eleccions automàticament. Això seria, que va ser finals de setembre, doncs seria el desembre. Una de les crítiques que sentia avui era que li feia el PP, criticava a Francina Armengol perquè la presidenta del Congrés, que és la que hauria de posar la data, hauria de... Ara Sánchez ha rebut l'encàrrec del rei. La qüestió és que la presidenta del Congrés és qui hauria de posar la data. Ja es va dir que no seria fins a novembre, perquè hi havia tot el tema de... I ara, més, amb tota la situació d'Israel i Hamas, encara pitjor. Tenia diverses reunions com a president Sánchez de la rotatori de la Unió Europea Però, a més, a final de mes, la princesa Leonor farà els 18 anys, ha de fer la...
Quin dia?
Jura de la Constitució. Quin dia fa els 18? Ja no me'n recordo. Ah, el 31 d'octubre, pot ser? No ho sé, ara no me'n recordo. No sé, és que sempre fas preguntes que no sé, eh? Sempre fas el mateix, en fi.
Doncs... Escolta, perdona, que parla de posta de largo, eh? Sí, el 31, mira.
Veus?
Però és que t'has de llançar.
Sí, sí, sí.
El 30 d'octubre.
Doncs que llavors no seria fins segurament principis de novembre. Però sí que és veritat que deien això, que... O sigui, el PP retreia que no es pot esperar, que la presidenta hauria de posar ja una data... I que tot són dilacions per intentar guanyar temps per buscar acords.
Seguim repassant més actes, més previsions per aquesta setmana que acabem de començar. Ho estem fent amb el Pau Massip i també diu si vols destacar una reunió important que ha de tenir lloc aquesta setmana entre Rússia i la Xina.
Sí, clar, és que al final ara és veritat que és un conflicte molt greu el que està havent-hi a Israel i Palestina, però recordem que continua la guerra entre Rússia i Ucraïna. I ara llegia una crònica de la política exterior dels Estats Units, que el seu gran objectiu, el gran objectiu de la política exterior de Joe Biden en aquest mandat era lluitar, posar cara contra la Xina, que és el seu gran rival internacional, i al final el que li pot prendre el protagonisme a escala internacional, com econòmicament i en relacions internacionals. Llavors, clar, se n'havia com si haguéssim oblidat una mica d'Israel, del Pròxim Orient, i ara es troba que s'hi ha de posar a correcuita. Però hi ha aquesta reunió Rússia-Xina que al final són els... No és que es portin especialment bé... Però tenen aquelles coses de els amics, els enemics dels meus amics són els meus...
Són els meus
amics, no? Allò
amics.
Al final és, ens entenem perquè sí, anem contra Estats
Units.
Els
nostres enemics.
Exacte. I al final Rússia s'ha quedat sense moltes possibilitats d'exportar per les sancions de la Unió Europea, dels Estats Units, i al final la Xina no deixa de ser un gran mercat molt important per les seves primeres matèries, etc. El que sí que és veritat, que, per exemple, Estats Units ha parlat amb representants de la Xina per demanar-los que no... Que en la mesura del possible facin servir la seva influència perquè no hi hagi... perquè no intervinguin tercers països a la guerra d'Israel i Palestina. Al final, la guerra entre Israel i
aquesta
Hamas...
Aquesta guerra eterna, sí, el que volen és que situï, diguéssim, només en aquest territori,
sí,
que
no volen
s'extingui.
És que, exacte, que vagi més, que no hi s'obri un front al nord amb el Líban, amb Hezbollah, no hi comencin a haver-hi implicacions amb l'Iran, perquè al final, si no, passaria a ser un conflicte a gran escala que complicaria molt més la situació. I al final per això demanaran la intervenció. Segur que Putin i Xi Jinping parlaran d'aquest conflicte, segur, i haurem d'estar a l'espera a veure si ho podem saber.
Exacte, tot el que han parlat. Exacte. I el que sabrem aquest diumenge, ja per acabar aquesta setmana, són aquestes eleccions presidencials que tindran lloc a l'Argentina.
Sí, perquè el candidat Javier Milei, d'ultradreta, sembla que té possibilitats de guanyar, d'acabar amb el peronisme i imposar-se a la dreta tradicional. I, clar, seria un altre país de Sud-amèrica governat per un president d'ultradreta. Ja va haver-hi Brasil, va estar a punt Xile, i ara podria ser el cas de... Va haver-hi el cop d'estat a Bolívia, ara...
Veurem què passa,
a veure
doncs.
Què passa amb Argentina. Al final, aquests... De fet, per exemple, ahir van haver-hi eleccions a Polònia, que la setmana passada no ho vam dir, però o sigui, hi havia eleccions que també eren importants, perquè al final sembla ser, tot i que ha guanyat el partit de Justícia i Llibertat, d'ultradreta també, ha guanyat, però sembla que no tindria suficient majoria ni prou suports per governar i que si governarien els liberals pro-europeus, per dir-ho així, que podrien millorar les relacions del país de Polònia amb la Unió Europea.
Doncs estarem
llavors,
molt
també,
pendents,
Argentina,
també.
Exacte, sí, perquè ara tots aquests punts desestabilitzen al final.
Doncs ja ens ho explicareu des dels serveis informatius d'aquesta casa. Pau, et demano si et vols quedar una estona més.
Sempre.
Si em vols acompanyar, perquè a tu t'agrada llegir la revista, les revistes del cor o no?
Del, home, sí, ai. Sí, sí, clar.
Ah, sí?
Sí,
saps? Quina llegeixes?
Ostres, no ho sé, el...
Quin... L'acaba amb el diari, no?
No, és que mai sé si és el Lectura, perquè com que les dues tenen les lletres blanques i el logo vermell,
home,
mai
sé
si és Lola o el Lectures. No ho sé, o les dues.
Les dues. Online, t'han arribat alguna vegada, saps això que ara...
Sí, 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 a vegades
doncs mira,
en rebo.
Doncs mira, ara del que parlarem tot seguit, t'interessa.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Ja sabeu que cada dilluns a aquesta hora... Com que fa calor? No fa calor, però és que tinc fred.
Tens fred?
Fa un vestit, no em veus, estic passant fred.
En sèrio?
Sí.
Ai, que no et trobes bé.
Ja sabeu que cada dilluns cap a aquesta hora contem amb els companys de Verificat, que posen la lupa a declaracions de polítics i a tot el soroll que circula a xarxes socials. És per això que a aquesta hora parlem amb Marc Massip, formador de Verificat Escola i també fact-checking de ciència. Molt bona tarda, Marc. Com estàs?
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar un dilluns més amb nosaltres, aquí al Fabricació, Marc. Avui ens voleu parlar de dues estafes que ens estan arribant per WhatsApp. Explica'ns de què es tracten.
Sí, doncs, mira, apuntaves bé, no?, la pregunta aquesta sobre la revista Hola, perquè una d'elles justament suplanta la identitat de la revista Hola. Es tracta d'una pàgina web, d'un enllaç que ens arriba a través de WhatsApp, on una pàgina que sembla ser a priori la revista Hola, doncs ens promou un suplement dietètic per perdre pes, segons diuen, de manera miraculosa, no?, sense fer dieta ni sense fer cap tipus d'exercici. També ens han arribat per WhatsApp doncs, una segona consulta sobre una pàgina web força similar,
sí.
Aquesta, sobre un aparent mitjà de comunicació del qual no se'n sap res, que es titula OI, on s'entrevista a un suposat metge que a la seva vegada doncs, també ens promociona, en aquest cas era una crema, per alleugir el dolor de qualsevol tipus d'artrosi, no? De 50 artrosis diferents, artritis diferents. I en els dos casos doncs, es tracta de sengles estafes, no? Com comentàvem al principi, doncs, la revista Hola en realitat no era el portal de la revista Real, i en el segon cas aquest suposat mitjà de comunicació que s'anomena o es fa anomenar OI, entrevista falsament a un metge que no existeix, que no hi ha cap evidència de que realment aquesta persona tingui una carrera de medicina, almenys en tot el que és els països de parla hispana. No? Uh-huh.
Perquè, Marc, quin tipus, quin públic, podríem dir-ho d'aquesta manera, es dirigeixen a aquestes estafes?
Bé, normalment les víctimes d'aquestes estafes sempre són les persones grans, no? Són aquestes persones que potser es maneguen una miqueta pitjor que la resta de generacions en quant a la intuïció digital, no? Uh-huh. En quant a poder determinar de manera clara si una pàgina és certa o està volent suplantar o enganyar algú, i normalment són els destinataris. Al final és un tipus d'estafa que funciona molt pel boca-orella, no? Mira, a mi una amiga o un amic m'ha enviat aquesta pàgina web, aquest link per WhatsApp, doncs jo te'l reenvio perquè sembla que és una cosa molt xula, fes un cop d'ull, no? Com ve d'alguna persona propera, doncs hi confiem, l'obrim i aleshores doncs, caiem en aquestes estafes.
Clar, amb aquesta estafa, que en aquest cas, Marc, vosaltres que ho heu verificat, quin és l'objectiu d'aquestes estafes concretes?
Bé, normalment són estafes que el que promouen, el que volen és vendre uns productes o fins i tot suplantar uns productes, que això no ho hem pogut determinar, no? Perquè hem escrit a les marques originals, diguéssim que els dos productes que promovien aquestes dues pàgines existeixen com a tal, els hem escrit, no hem tingut resposta de l'empresa de cap d'ells. Aleshores, no sabem si hem format part d'aquesta estafa o si han estat unes víctimes col·laterals. Però en qualsevol cas, el que es busca és vendre uns suposats suplements dietètics o remeis més o menys naturals que no tenen cap eficàcia científica aprovada, no? I s'intenten vendre doncs, promovent tota una sèrie de suposades virtuts que en realitat no està demostrat que tinguin.
Clar, perquè és habitual la suplantació de pàgines web per vendre productes dietètics o sanitaris? Marc?
Sí, mira, de fet, la Comissió Federal del Comerç dels Estats Units, sí. En una pàgina web sobre els suplements, sobre els anuncis falsos de suplements dietètics, descriu de pe a pa com és la pàgina que ens hem trobat aquesta vegada, no? Pàgines que ens fan asseveracions miraculoses, no? Això, perd pes sense fer ni exercici ni fer dieta. Són pàgines que suplanten un mitjà que nosaltres coneixem, revista Hola, de seguida la podem ubicar, no?
Clar, sabem, no?, del tipus que en Pau Massip, tu que ets lector de la revista Hola.
Clar, però com podem saber si és la real o no?
Clar, aquesta és una molt bona pregunta, no? Nosaltres, com a Verificat, fem tots uns passos que, si voleu, podem comentar ara més endavant, però fins i tot a nivell usuari no és tan complicat com arribar a endevinar que aquestes pàgines no són certes. En el cas, per exemple, de la revista Hola, vosaltres sabeu que qualsevol mitjà de comunicació, qualsevol web de qualsevol mitjà de comunicació té seccions, no? Si fem clic a la secció de portada, anem a la portada. Si fem clic a la secció de societat, anem a la secció de societat. En aquest cas, la pàgina representava la revista Hola, també tenia aquestes seccions, però quan fèiem clic a qualsevol enllaç ens portava a la pàgina on es venia, no?, aquest suposat producte. És a dir, no ens redirigia a la pàgina on volíem anar, a la secció on volíem anar, sinó que directament ens portava a la pàgina de venda. També ens podem fixar en el logo. El logo, per exemple, d'aquest cas de la revista Hola, doncs no era exactament igual al de la revista Hola real. Ja apareixia una línia violeta que no apareix a la revista de veritat, no? Ens podem fixar en les tipografies. Per exemple, la tipografia que feia servir la pàgina falsa no coincideix amb la tipografia que fa servir la pàgina real. Les mides de les diferents seccions de la pàgina no coincideixen unes amb les altres. I fins i tot, una cerca que també podem fer és ficar-nos a Google, buscar si la revista Hola ha publicat algun titular similar o igual al que estem llegint, no? Si nosaltres posem aquell titular entre cometes i afegim revista Hola, doncs ens sortiran tots els titulars que, en principi, la revista Hola, o tots els cops que la revista Hola haurà titulat així alguna notícia. I veiem que no hi ha cap resultat.
I no, deies, Marc.
No, digui, perdoneu, que això ja són pistes, doncs, que segurament estem davant d'alguna cosa que no...
Que no acaba d'anar bé, no?
Sí. Correcte.
Perquè vosaltres tenim constància de si aquests articles d'aquesta mena, com ens estàs explicant tu avui, corren també per altres països, vull dir, o passa per aquí o passa per altres llocs també del món?
No, com bé dius, passa per tot arreu. I, de fet, aquesta és una de les estratègies que hem fet servir nosaltres també per desmuntar aquesta estafa, no? En els dos casos, de fet, tant en el de la revista Hola com el de l'aparent mitjà de comunicació OI, anaven acompanyades aquestes històries d'unes imatges, no? Si nosaltres fem o hem fet una cerca inversa d'aquestes imatges, és a dir, en lloc de posar el text a Google, hem posat la imatge i hem demanat a Google que ens busqués altres pàgines que hagin fet servir les mateixes imatges, ens hem trobat amb pàgines que tenen exactament la mateixa estructura però en altres idiomes i d'altres països. Pàgines uzbeques, pàgines ucraïneses, pàgines búlgares, pàgines italianes. En totes elles, l'estructura de l'article era el mateix.
És el mateix.
Les imatges, correcte. Mateixes imatges, mateixa història. Canvia, què? El nom de la protagonista, doncs, d'Elena Fernández, canvia a Ilia no sé què més, no? De ser la revista Hola, canvia a l'Universitat de Pàdova, en un cas, o a una universitat local de Bulgària. És a dir, canvia l'entitat suplantada, canvia la protagonista de la història, canvia el producte, fins i tot que es promociona, però es manté l'essència de la pàgina. L'estructura segueix sent la mateixa.
Ja per anar acabant, Marc, sabeu si Hola ha pres algun tipus de mesura legal davant d'aquest cas de suplantació d'identitat?
Mira, nosaltres sempre un dels primers passos que fem, no, quan ens trobem amb pàgines d'aquest tipus, és escriure justament a la revista Hola, no, els possibles afectats. En aquest cas no hem obtingut resposta. Nosaltres els vam preguntar, escolteu, hem trobat això, hem vist que us estan suplantant la identitat. Sou conscients? Heu publicat mai alguna cosa similar, etcètera? No hem obtingut resposta, així que en aquest cas no et puc confirmar si estan o no prenent mesures legals.
Per cert, tu deies que els de Verificat teniu un telèfon de WhatsApp on els oients es poden posar en contacte. Per exemple, no? Si ens trobem que som víctimes d'una estafa com la que ens has explicat avui, o, per exemple, també en el cas d'OI, no? Que també ens parlaves d'una crema per alleugerir qualsevol tipus d'artrosi, Marc, què hem de fer? Quin és aquest telèfon i en quins casos el podem utilitzar?
Mireu, sí, el nostre telèfon és, diguéssim, un consultori, volem parlar-ne així, tant a nivell de temes de salut com qüestions polítiques, com soroll que veieu a xarxes socials, o com missatges d'aquests reenviats moltes vegades, que rebem a vegades per WhatsApp, no? En definitiva, qualsevol cosa que us faci dubtar, que no sabeu si és certa, que si no ho és, o voleu saber una miqueta més de context al respecte, ens podeu escriure al 666-908-353, ens envieu el vostre dubte o ens envieu la pàgina que voleu que verifiqueu, que verifiquem, i nosaltres hi fem un cop d'ull, i al termini d'una o dues setmanes, com a moltíssim, doncs us donem una resposta.
Val, doncs, Marc, moltíssimes gràcies. De debò, com sempre, bona feina que feu des de Verificat. Una abraçada ben forta. Marc Massip.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, i d'un Massip passem a l'altre Massip de la casa.
Ja està, hauré de comprovar bé
sí,
quina revista rebo.
A veure què llegeixes.
Quina llegeixo, que no... No,
bueno,
no,
almenys es confirma que és Ola. Totalment, clar. Perquè és el que ens explicava en Marc Massip, que va amb un públic concret dirigit
clar.
I amb un objectiu. Com ens explicava el company de Verificat, 66-908-356, que és el telèfon, podeu fer...
Quins números has dit, Mercè? N'has dit de més?
No, són 3, 2, 2, ja ho he dit bé.
Torna-hi, torna-hi.
6, 6, 3 6-us, 9, 0, 8, 3, 5, 6.
Has dit 6, 6, no 6, 6, 6.
Bueno, va, Massip, vés. Ja ho ha dit ben clar el Marc Massip, el que han de fer els nostres oients. Ara, en sèrio, si us trobeu en aquesta situació, us poseu en contacte amb Verificat Escola i d'aquesta manera us podran aconsellar què és el que heu de fer si us trobeu en una situació com la que ens ha explicat el Marc. Alerta amb el que llegeixes tu, també.
Sobretot, sí.
I...
Hi ha molta desinformació amb el tema Israel.
Sí, ho vam comentar la setmana passada.
Sí, per això.
Que s'ha de vigilar també moltíssim. Fem una petita pausa, aprofitem, va, comprovem a veure si el telèfon és el correcte. Ara m'has fet dubtar, Pau Massip. I a la tornada, avui, aprofitant que ahir va ser el Dia Mundial del Dol Perinatal, avui li volem dedicar una estona aquí al Fabricació Pròpia. En parlarem, de fet, amb la Sarai Roman, responsable de Relacions Institucionals d'Àltima. Fins ara.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Ens ho dèiem ara fa una estona, aprofitant que ahir va ser el Dia Mundial del Dol Perinatal. Avui, aquí al Fabricació Pròpia, volem dedicar-li doncs una estoneta a ser conscients que és un tema del que ens costa parlar, perquè és un tema que és trist, perquè és un tema que és dur i, sobretot, perquè encara és un gran tabú. Segons el diccionari, el dol, ho hem buscat, i és una aflicció causada per la mort d'una persona estimada. I el dol perinatal es refereix justament a aquestes pèrdues de nadons durant l'embaràs, el part o pocs dies després del naixement. A aquesta hora ja podem saludar la Sarai Roman, que ens està escoltant a l'altre costat del telèfon. Ella és responsable de Relacions Institucionals d'Àltima. Sarai, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Pues molt agraïda de poder, que de debò hagueu apartat aquests moments doncs, per poder parlar d'aquest tema, que és un tema molt important, un tema que es necessita visibilitzar molt, perquè encara doncs, ha sigut silenciat durant molt de temps. I, bueno, i agrair-te tu personalment, Mercè, perquè siguis valenta, no?, de tractar uns temes tan sensibles i que ningú ens deixa indiferents. No?
Doncs a ningú ens deixa indiferents, Sarai. He estat jo i ha estat tot l'equip del Fabricació Pròpia que hem considerat doncs, escaient parlar-ne, i justament un dia com avui. Per si ens està escoltant algú, Sarai, que ha patit la pèrdua en primera persona, què hauria de fer? Parlar-ne? Passar pàgina?
Bueno... si jo et responc com a Sara, ja et diria que faci el que li doni la gana, el que senti en aquell moment. Sí, o sigui, sí. La veritat és que no se li pot dir a una família, a una mare, no? Cada situació és un món i cada situació és molt complexa. Ha de fer el que senti en el moment i ha de d'expressar-se o no, perquè a vegades no, el que passa, sobretot en el moment que es produeix la defunció, és un silenci. Doncs aquest silenci se li ha de permetre a aquesta persona, s'ha de validar aquest silenci. I si tu pots estar al costat d'una persona, acompanyar-la en aquell moment, i has d'estar en silenci, doncs et tocarà estar en silenci, no? I si vol parlar, l'escoltarà. Si vol riure, riuràs amb ella. I jo penso que si ha de plorar, doncs al final tots, si tenim una mica d'empatia, plorarem. O sigui, que és el que senti en aquell moment.
En aquell moment, Sarai, hem començat dient que el dol perinatal és un tema tabú. Encara ens costa parlar-ne? Per què?
Bueno, al final, això si t'ho diuen els experts psicòlegs, et diran que, bueno, costa perquè és un fracàs, no? Perquè nosaltres interpretem com a societat que una pèrdua gestacional no portar a terme, no? És que més l'expressió, no?, d'un embaràs, no portar a terme un embaràs és que en algun moment l'embaràs ha fracassat, no? I com a societat no ens agrada fracassar gens. I, a més, perquè és un dol que no ha sigut permès, no? Sempre se li ha dit a les dones, bueno, no, per a què llores, no?, ja podràs tenir més, o no passa res, i encara no havia nascut, menys mal, no? Pitjor que ha sigut després. Doncs, bueno, mica en mica se'n va entenent que aquesta pèrdua és una pèrdua dolorosa. Des del moment que tu sents que seràs mala, o t'ho han dit, o t'has convençut, o tan sols penses, no?, perquè hi ha pares que planifiquen el seu embaràs, que van a, pues, a fer-se tractaments de fertilitat, doncs perdre, no acabar d'arribar a estar embarassat, no? Per no aconseguir-ho, també és un dol, eh?
De fet, a Àltima, Sarai, esteu especialment sensibilitzats amb el dol perinatal, començant, per exemple, per habilitar, doncs, aquests espais de dol també als cementiris, no? Perquè és important, no?, que aquests nadons tinguin també el seu espai als cementiris.
Clar, és que estem molt habituats, sobretot als últims temps, de parlar molt d'estructures cuidadores o construccions cuidadores, i ens sembla que és cuidador, doncs, en un hospital tenir un espai perquè els nens que tenen una malaltia greu i de llarga estança, doncs, juguin, no? És cuidador, doncs, en un sociosanitari tenir habilitat un espai perquè tinguin una vida confortable, però és cuidador habilitar espais als cementiris per uns dols que necessiten un altre tipus de delicadesa, no? Perquè potser tu no veus, no?, que el teu fill n'ha un nínxol com a tal, que és molt respectable, i hi haurà que sí que ho veu, no?, però moltes famílies posar, doncs, la seva urneta, no?, perquè en el cas de les pèrdues gestacionals per intentar ser infantils, s'incinera més, són els casos que més s'incinera, doncs potser tu no veus, no?, que posar la teva urneta en aquell nínxol tingui sentit per tu. Però hi ha espais, no?, a Àltima tenim 11 espais de dol perinatal, i 4 d'aquests s'han fet en aquest últim any 2023, que s'han treballat amb les associacions que tenen precisament aquest dol perinatal perquè siguin... no vull utilitzar la paraula racó, no? Però són raconets. Són raconets especials dintre del cementiri. Si tu arribes al cementiri i vas veient els nínxols, no? O alguna tomba pel mig, però és que el racó de l'espai perinatal té un altre llum. Té una altra manera de caure la llum, o bé perquè com l'han decorat, l'han dissenyat, com l'han pensat, no? És tratar les coses des d'una dimensió més tendra, més per acompanyar o per donar el seu espai cuidador a aquestes pèrdues que són, doncs, molt, molt delicades, molt tendres, no?
Sarai, ara deies tu que teniu 4 espais, no?
11 en total, 4 en aquest 2023. 4,
d'acord, 11 en total. Doncs on són aquests 11 espais dedicats al dol perinatal?
Sí, al cementiri de Roques Blanques hi ha un que és molt especial perquè, bueno, és un jardí amb papallones, sí, no? I a més, el puesto l'han posat, és un puesto perquè un pugui estar el temps que vulgui.
Que vulgui, no?
Tranquil. Mm-hmm. Sí, poden anar a qualsevol hora quan vulguin, sempre que el cementiri estigui obert, i és un espai lliure. Hi ha un altre Sant Vicenç dels Horts, que és molt especial perquè han fet un panel molt maco, no? I un altre Sant Just d'Esvern, Viladecans, el Prat, el cementiri de Proelles, al cementiri de Sant Pere de Ribes, al cementiri de Vilanova i la Geltrú, cementiri de Sant Cugat del Vallès i al cementiri de Sant Castellà del Vallès.
Aquests són els espais que, aquests 11 cementiris, no?, amb aquest espai dedicat al dol perinatal. Us plantegeu obrir-ne més, no?, entenc? Serà hi altres cementiris?
Nosaltres estem amb la voluntat d'escoltar els ajuntaments i escoltar les associacions i, evidentment, quan es dirigeixen a nosaltres per plantejar aquest projecte com a necessitat del seu municipi, sí, sí, el tema recolza aquest tipus de dol, donar un espai físic, creiem que és molt important per les famílies que sí ho volen, perquè hi haurà famílies que no voldran un espai físic, no? Però qui ho vol s'ho aprecia molt, s'ho estima molt i li dona molta importància tenir aquest espai.
Clar, hem de pensar que més enllà dels espais dels cementiris, des d'Àltima, si no m'equivoco, Sarai, esteu fent des de fa anys, sí, que ara parlarem, no? Molta pedagogia al respecte. Que és essencial i que es necessita en moments com el que estem parlant per les famílies i també els entorns de les famílies, no?
Sí, bueno, tot el que ens han deixat, eh? O sigui, ara cada cop més té més visibilitat, però és gràcies a les associacions que realment estan sensibilitzades i fan aquesta tasca amb les famílies, com ara Petit Sant Llum, o Contracorriente, o Anel, o sobre Urma Manita, no? Amb Urma Manita tenim diversos projectes que impulsem i que recolzem. I sí, per parlar del dol perinatal, perquè no puguin tenir un espai tant professionals com famílies per parlar-ne, per aprendre i per aprendre a acompanyar aquestes famílies i poder ajudar, i ajudar que puguin treballar el dol, perquè el dol és una cosa que bueno, si no es treballa, sempre arribarà un moment que passaran 10 anys i tornarà, passarà una cosa, estaràs comprant al supermercat i et vindrà al cap, no? I tenir-ho treballat, tenir-ho com part de la vida, tenir-ho com això, no? Com integrat, com algo que has fet.
I que és part de la vida, com el que dius, no, Sarai?
Part de la vida, part de la vida.
Sí, et sembla, ens queden res, breu minuts, però jo crec que també és interessant perquè parlem d'un altre grup de persones que pateixen aquest dol perinatal, potser més a l'ombra, Sarai, com són els professionals sanitaris. Àltima diria que també heu col·laborat, no?, la publicació d'un manual, justament, el primer manual, si no m'equivoco, del dol perinatal per al personal sanitari, no? De quina manera, no sé, et preguntem avui, viuen ells aquest dol i com s'hauria de tractar?
Doncs els professionals ho tracten, cada hospital, bueno, en aquest dol dir-te que ha participat a l'Hospital Clínic, a l'Hospital de Sant Pau, l'Institut Català de la Salut amb tema més d'atenció primària, al Parc Salut Mar i a l'Hospital Sant Joan de Déu. Han sigut uns professionals que primer van fer el manual de dol per a famílies perquè pensaven que era molt important atendre primer a les famílies i després doncs, es van posar a treballar en aquest manual de dol per professionals. No? Per ells és molt important tenir circuits ben establerts, entendre molt bé quina és la seva tasca i el manual te'l pots descarregar tant a la pàgina web d'Àltima perquè per poder aprofundir com a la pàgina web del Clínic perquè parla no només de bueno, com han de comunicar la mort d'una defunció, passa per la llei, no?, què coses han de tenir en compte i fins i tot parla directament al professional de tens que poder estar davant del dolor, tens que poder donar una bona explicació i dedicar un temps perquè el teu impacte com a professional davant d'aquesta pèrdua serà clau a l'hora que aquesta família també pugui treballar el dol. I una cosa molt important que ens va agradar molt quan aquests professionals van parlar de recolzar i d'impulsar aquest manual és que ells també pensen en la importància de tenir un espai, no?, per comunicar aquesta defunció de manera correcta, propera, amb una sala que no passi ningú, que sigui un espai de silenci, i casualment el que posen a les portes són papallones, no?, perquè els professionals de l'equip sàpiguen que en aquesta sala doncs està passant un moment difícil, un moment dur, i que tot l'equip pugui tractar amb el respecte que mereix aquest moment, no?
De fet, i ja anem acabant, Sarai, Àltima, com dèiem, treballeu, de fet, ho has dit tu, només començar, per aquesta visibilització i aquesta normalització. Avui parlem concretament del dol perinatal, perquè recordem, ahir va ser el Dia Mundial. Som encara lluny com a societat de considerar aquest dol, o sigui, el dol perinatal, el perinatal com un veritable dol? No sé si m'he explicat bé, Sarai.
Sí, t'has explicat perfectament. Sí, jo... ho veig en el meu dia a dia. O sigui, nosaltres, per exemple, amb l'associació Humanita, no? Proveïm de fer una donació com part de sostenibilitat als hospitals d'una caixa que es diu Caixa del Record, perquè els professionals puguin treballar amb aquesta caixa a les primeres etapes del dol, el primer procés de comiat dintre de l'hospital amb els professionals. O sigui, les caixes que ells fan servir amb aquestes famílies confront al número de defuncions que hi ha, és molt petita. O sigui, que vol dir que ni tan sols, o sigui, les famílies es senten en un moment sí. ni de dir-ho, ni de parlar, ni de voler treballar això a l'hospital. O sigui, no és tothom que vol fer ni tan sols aquest treball, no? I és una manera per com ells interpreten la pèrdua d'aquest moment.
Sarai Roman, moltes gràcies per parlar-ne. Avui aquí al Fabricació Pròpia ha estat un plaer, de debò. Sarai Roman, responsable de relacions institucionals del TIMA. Gràcies per la feina que feu i per donar suport també a tantes persones en moments tan complicats. Que vagi molt bé, Sarai. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda. What a
life under big stars and a... 30 segons. I ens situem al punt de les 4 de la tarda d'aquest dilluns. Moment perquè ens posem al dia amb els principals titulars, els titulars de les 4. I a la tornada, avui, fem el cafè amb l'actriu protagonista de Romeu i Julieta al Poliorama. Fins al 30 d'octubre, els podreu veure, un tros d'obra. Avui, al cafè de les 4, amb Emma Arquillué.